posa't les piles. Hola, molt bon dia, sou benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet. El Posa't les Piles rebé una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Avui us acompanyem en Josep Casasnovas i Emma Balea, que és el que farem en aquest dilluns, dia 10 de març de 2025. Doncs avui us parlarem del temps. Hem tingut allò un cap de setmana allò, doncs, alegre pel que fa a la precipitació, però avui farem anàlisi de les dades, com és habitual, amb en Gonzalo Masero. Sempre tenim una cita mensual en la que doncs, dediquem a mirar què és allò que ha passat el mes anterior. Avui doncs, analitzarem doncs, els registres tant de precipitació com de temperatura que hem tingut el febrer de 2025 a la nostra ciutat. Després tindrem l'actualitat esportiva de la mà del nostre company, en Joel Gascón, i també tindrem l'enfoc d'aquest espai que cada setmana compartim amb l'empresa municipal EMF i que avui dedicarem a parlar d'aquells serveis que s'ofereixen des d'Enfo i que s'adrecen a la ciutadania amb diversitat funcional. Això serà el que us oferirem en el dia d'avui, però per començar sempre un tastet informatiu que ens apropa avui al nostre company, en Joel. Molt bon dia, Joel.
Bon dia.
Què comentem avui?
Doncs avui fem un repàs de que Mollet suma 18 anys sense cap víctima mortal al nucli urbà, i és que els accidents de trànsit a la nostra ciutat es mantenen amb bones xifres i sobretot doncs, en destaca doncs, que no hi ha hagut cap víctima mortal ja doncs, amb aquesta majoria d'edat de 18 anys. També en destaca que no hi ha cap punt negre, és a dir, que no es repeteix cap accident al mateix lloc ni per la mateixa causa, i gairebé la meitat dels accidents es produeixen fent maniobres d'estacionament o, en aquest cas, doncs, en aturades en la circulació. Val a dir que l'any passat, parlant d'aquests accidents lleus, potser algun una mica greu, però sense lamentar, com deien, cap víctima mortal, doncs en van ser 240, unes xifres similars a les del 2023, i la meitat dels accidents va ser sense ferits i l'altra meitat, doncs, com dèiem, amb ferits de caràcter lleu. Les principals causes, sobretot, manca d'atenció, infracció o errada de la persona que condueix.
Molt bé, doncs bones notícies, no?, que no hi hagin allò víctimes mortals en el que és el nucli urbà de la nostra ciutat. El que hem de millorar, haurem d'anar a l'autoescola a l'hora de l'aparcament, eh?
Si més no, almenys comencen ja amb els més petits fent aquestes campanyes d'educació per la mobilitat segura i sostenible, que n'hem parlat ja més d'un cop, i que anualment s'arriba a més de 5.500 alumnes, i que, per tant, doncs, allà que molafen aquesta formació, i almenys de petit ja venen una miqueta doncs, apresos, i més no, també els ajuden una mica el que és el vianant. No condueixen, però sí que també molts accidents es poden produir, doncs, en aquest cas,
per vianants despistats. Sí, i tant. Més coses.
Seguim parlant d'educació, però ara d'una miqueta més grans, i és que aquest 12 i 13 de març d'aquesta setmana arriba la Fira Mollet t'Orienta. Al llarg de dimecres i dijous, al Mercat Vell de la nostra ciutat acull ja aquesta tercera edició d'una fira centrada en donar a conèixer les ofertes acadèmiques postobligatòries i sortides professionals a la ciutat i territori. Encarna Ortiz, regidora coordinadora de l'àrea de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació, ha afirmat que des de Mollet volen ser referents en l'oferta acadèmica, així com posar a l'abast dels joves els recursos acadèmics.
Volem ser referents en l'oferta i l'opció de posar a l'abast totes els processos acadèmics que poden seguir els nostres joves de la ciutat. I amb la Fira Mollet Orienta la veritat és que hem aconseguit doncs, un èxit en quant a aquesta opció de formació també i de donar a conèixer les ofertes acadèmiques que tenim a la nostra ciutat, aquestes ofertes postobligatòries i d'altres sortides professionals.
Mollet Orienta és una fira que, recordem, té per objectiu que les persones assistents puguin obtenir els recursos que els permetin orientar-se en el seu propi itinerari educatiu, laboral o emprenedor, sobretot doncs, centrat en aquesta educació postobligatòria de la nostra ciutat, però també doncs, una miqueta el que s'hi troba a la comarca i sobretot d'aquests oficis, no? Molts cops o unes sortides professionals que feia anys potser no estaven tan ben vistes, no? I la gent preferia per a la universitat, però és que en els darrers anys s'està demostrant doncs, que són més importants que mai, que tenen molta sortida laboral i que a part doncs, hi ha moltes empreses d'aquí, de la zona del Vallès, que busquen precisament doncs, aquestes persones
especialitats,
que,
no?
i que siguin d'aquí, de la comarca.
Això serà demà i demà passat, eh?
No, el dimecres i dijous.
Ah, dimecres i dijous.
Dimecres i dijous al Mercat Vell i que a part doncs, es faran això, diferents tallers, xerrades, i que vindran també doncs, molts estudiants, no només de Mollet, sinó també doncs, de Montornès, de la Llagosta, etc.
Ens hi aproparem per parlar amb aquests joves. Molt bé, Joel, doncs ho deixem aquí. En tot cas, dir-vos que a partir de la una trobareu més informació a l'informatiu Mollet al dia.
Que vagi bé.
Ens veiem d'aquí no res parlant d'esports, això mateix, i ara anem a saber, però, de la previsió meteorològica. Després en parlarem del temps del mes de febrer, però ara anem a saber-la, la previsió de cara al dia d'avui. Aquesta informació ens la facilita en Lluís Mi Pérez. Molt bon dia, Lluís Mi.
Bon dia, un temps variable aquest dilluns. Hi ha moments de núvols més gruixuts aquest matí cap al sud del país i aquesta tarda amb alguns xàfecs que sobretot cauran al prelitoral, a les muntanyes del Prepirineu o cap a la Catalunya central. També aquest matí algun ruixadet tindrem a cavall del Camp de Tarragona o de l'àrea de Barcelona, però en general ruixades primaverals, no pas pluja molt abundant i amb una temperatura contrastada. El matí està despertant més fred que ahir i la tarda acabarà sent força agradable. Ho anirem seguint a la xarxa.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
En aquesta ocasió, aquesta cita mensual que tenim amb el nostre meteoròleg de referència, en Gonzalo Masero, l'hem retardat una miqueta, no ha pogut ser fins al dia d'avui que sostenim aquesta conversa per fer anàlisi de les dades meteorològiques referides al mes de febrer, no pas aquest mes de març, al mes de febrer. Benvingut, Lalo, molt bon dia.
Molt bon dia, Emma, com estem?
Bé, estem a la primavera, que ha començat així amb molta alegria. Ja veurem com es desenvolupa, no?, tot aquest mes de març. Però teníem ganes de comentar també les dades del mes de febrer, sense...
Sí, sí. Bueno, de moment, quasi arribant a la primera quinzena de març, però... Bona tendència.
Molt rebé. Bé, bona tendència. I també, ara em comentaves, bé, el mes de febrer també, ja que parlem la bona tendència, ho diem allò per l'aigua, per la pluja, el mes de febrer també ens va fer recuperar, no?, allò que havíem tingut en negatiu el mes de gener. És a dir, que va ploure també amb certa alegria.
Exactament. Sí, o sigui, veníem d'un mes de gener molt sec, 4,8 litres per metre quadrat són els que van caure, i diguem-ne que quasi es va equilibrar una miqueta la balança amb aquest dèficit que portàvem des del gener, perquè al febrer van caure 53,3 litres per metre quadrat. Això és 20 litres per sobre del que sol ploure al mes de febrer. I si mirem el que va faltar de ploure al gener, que eren 28,7, doncs més o menys, no, una diferència de 8 litres, però més o menys ens fa portar de moment doncs un any que va, diguem-ne, a ratlla amb les mitjanes que són normals i que, bueno, ja sabem, mitjanes que són del company d'en Felip Comas, l'observador d'aquí de Mollet del Vallès, i que, bueno, podem dir que pel que fa a la precipitació, bastant fidels al que portem ara d'any, i també doncs concretament el que ha sigut el mes de febrer, doncs molt plujós per sobre de la mitjana.
Ara que en Lalo comenta a l'observador Felip Comas, de totes, aprofitem sempre per fer comentari. De fet, les dades les recollim de la pàgina web que té en Felip Comas i que recomanem a aquells que estigueu interessats pel tema del temps. La té molt ben muntada, és molletmeteo.cat, i aquí trobareu aquestes doncs, que nosaltres aprofitem de tenir una altra persona perquè ens les comenti i ens les expliqui una miqueta millor per entendre-les. Més enllà de la precipitació, Lalo, tema, no sé si vols destacar alguna cosa més, de precipitació, bueno, dic que sobretot van ser dos dies, que es va concentrar.
Dies, correcte. O sigui, vam tenir pràcticament quasi la meitat de la precipitació el dia 8 de febrer, que van caure 20,4 litres per metre quadrat. Però sí que és veritat que comptant que febrer són 28 dies, és el mes, doncs que més curt de l'any, no? I en total hem tingut 15 dies de pluja. O sigui que quasi s'ha tirat doncs això, la meitat, una mica més de la meitat, en algun moment en el qual hem tingut precipitació, Sí que és veritat que la majoria d'aquests 15 dies que comptem, que són 10, són precipitacions que estan per sota dels 2 litres per metre quadrat, però bueno... van sumant, perquè al final doncs ha sortit aquest mes de febrer del 25 amb 53,3 litres per metre quadrat.
Clar, comentava Lalo el dia 8, no?, que van caure aquests 20,4, però el dia d'abans 19,8, vull dir que van ser les dues jornades allò que va caure aigua amb més alegria aquí al municipi de Mollet del Vallès.
Sí, correcte. O sigui, es van quasi agrupar allà. 7 i 8, correcte.
7 i 8. Tema de temperatures. Jo l'altre dia sentia, seguim amb aquesta tendència, no?, de que tenim allò temperatures més elevades del que ve sent la mitjana habitual, no?, a casa nostra. No sé si el mes de febrer també s'ha destacat per una temperatura més elevada de l'habitual. O no? O s'ha mantingut una miqueta més a ratlla, no? Correcte, sí? Novament...
No, o sigui, novament anem a estar per sobre. Això ja és tendència des de fa 3 anys, pràcticament, si mirem doncs, aquest còmput que té, que també tenim a la pàgina web, en el qual doncs, podem veure les diferències de temperatures anuals mitjanes de tota d'aquesta sèrie d'observació. Veiem com aquests últims 3 anys hem estat ja per sobre de la mitjana en els 17. I aquests 2 mesos del 25, gener i febrer, han estat... Sí que és veritat que febrer ha sigut una miqueta... Bueno, no tan càlid com va ser el gener, que el gener vam tenir una calor per sobre, bueno, o una temperatura per sobre de la mitjana de quasi 2 graus, bueno, va ser 1,6. En aquest cas, el febrer ha sigut només 1 grau per sobre, però bueno, ja des de fa bastant de temps que trobem mesos que estan per sobre, i per sobre, diguem-ne, amb una diferència notable, com pot ser 1 grau o cap amunt, que no pas els que tenim més fidels a la mitjana o per sota de la mitjana. Així és que, com és la tendència, doncs febrer també ha sigut així. No tan calorós, diem, com el gener, però bueno, 1 grau per sobre.
Déu-n'hi-do. De fet, també tenim una jornada que destaca per sobre d'altres, no? El mes de febrer hem estat allò ratllant els 20 graus, no vàrem arribar, però 18 i mig, no?
18 i mig, sí, no hem arribat de moment. El gener tampoc vam superar, o sí que vam superar 5 graus, però ara de moment, doncs això, el màxim que hem tingut al febrer són 18,5. Uh-huh. O sigui que... Però pràcticament han sigut màximes bastant suaus, sobretot. Bueno, no tan... Més, o sigui, la diferència no ha estat més en les màximes, sinó en les mínimes. En qual no han baixat gaire les... O sigui, no han tingut temperatures molt, molt fredes. Solament tret del 1,8 del dia 4, no han baixat de 0 graus. O sigui, no han tingut febrerillos locos com han tingut altres anys. Sí que vam tenir, doncs, aquest episodi al gener, en el que va fer per les nits feia més fred que no pas aquest febrer.
Uh-huh. No li hem advertit al Lalo, però ara a mi m'ha vingut al cap que el mes de febrer va haver-hi molts dies de boira, d'allò, però d'una boira densa. No sé si té a veure que de vegades hi ha gent, no?, que s'exclama, ai, és que fa molta humitat, em fan mal els ossos. No sé si ha estat allò un mes especialment, allò amb una humitat molt elevada, i que això, juntament amb el tema de... Perquè aquestes boires que tenen a veure allò a primera hora del matí, Lalo, quan la temperatura és molt elevada hi ha humitat o...?
No, les boires són inversions tèrmiques. O sigui, és quan en comptes de pujar la temperatura, de baixar la temperatura amb l'alçada, fa l'efecte contrari. Trobem menys temperatura a altituds més baixes que no pas les altes. Llavors, clar, si hi ha humitat en l'ambient, aquesta humitat fa que es quedi en estat sòlid, en estat líquid, que no pas en capes més altes, en el qual fa més temperatura i es fa passar un estat més gasós. Llavors això sol passar quan hem tingut un episodi de precipitacions, que encara hi queda, doncs, a l'ambient bastanta humitat, i és un ambient o estem sota la influència d'un anticicló, que el que fa és que no hi hagin circulacions verticals, és a dir, que es quedi... Que es quedi l'atmosfera bastant estable, diguem-ne, que no hi hagi molts moviments. Per exemple, nosaltres aquí, com estem en una vall, i estem en una vall amb un riu com el Besòs, doncs del Besòs prové molta humitat. Si no hi ha circulació vertical de l'aire, doncs aquesta humitat es queda amb això, amb les capes baixes. I la mateixa humitat fa que les temperatures tampoc es valguin gaire. Uh-huh. Per tant, aquí a petita escala podem dir que sí que trobem moments de boira aquí perquè tenim el Besòs al costat, però bueno, si hi ha altres zones de Catalunya encara més.
Clar, les que tenen allò...
Característiques amb boira.
Sí, les que tenen allò denominació d'origen, exacte, Plana de Vic, Lleida, no?
La pressió sempre la Lleida, correcte. Sí, sí.
I és degut a això, que hi ha una zona d'anticicló, però per contra, doncs, segurament igual es donarien en aquestes diades que hem assenyalat que hi ha hagut pluja.
És, bueno, al final la humitat pesa més que no pas l'aire que no té partícules d'aigua. Uh-huh. Llavors, que si no hi ha moviment, si no hi ha circulació d'aire, doncs es queden a baix per acció, doncs, de la gravetat. Llavors és més, són aquestes boires, sobretot, doncs, això, les típiques que són dies que són fora d'aquests llocs de Catalunya, fa bo, bueno, fa sol, però entres, no?, en aquesta àrea i en seguida són àrees que poden estar, doncs, si aquesta, sobretot el gener, no?, que és una època de l'any, doncs, bastant estable, atmosfèricament parlant, doncs poden tenir boires que durant una setmana o així, o sigui, una setmana sense veure el sol pràcticament en aquests punts del territori.
És més típic allò gener-febrer que no passa. Sí, digues.
Sí. No, parlaves també, derivat d'això, doncs, de la meteosensibilitat que pot haver-hi de les persones, sí, i això, bueno, és una cosa que està estudiada i està demostrada. Que pot afectar, doncs, sobretot són això, canvis de pressió, no? Quan hi ha un canvi de temps, hi ha un canvi de masses, per tant, hi ha un canvi de pressió atmosfèrica, i aquest canvi de pressió, sobretot si és sobtat, no? Si és una cosa que és un canvi bastant brusc en un poc espai temporal, doncs pot afectar. La humitat també afecta, doncs, a nivell bueno, muscular i ossi també. Sí, sí. Hi ha connexions amb la meteorologia que podríem fer també un programa un dia concret sobre això.
Bueno, de fet, l'ésser humà també som natura, no? I llavors som naturalesa pura i dura, no? Això també, quan et fan una intervenció quirúrgica, de vegades et diuen, ara aquesta cicatriu te la notaràs més quan hi hagi un canvi de temps, yeah. No? Sí, tema sí, ossi, sí. I el tema de cicatrius jo ho he sentit molt a dir. Molt bé. Deia que si la boira és típic més de gener-febrer, o ara els mesos ara de primavera també podrien haver-hi episodis. No sé si hi ha una època de l'any que és més propícia.
Sí, són més propícies, doncs, això, èpoques, per una banda l'hivern, però perquè pot haver-hi bastanta amplitud tèrmica i temperatures que poden baixar la nit perquè aquesta humitat, doncs, faci estat líquid, i en èpoques també ja de tardor, però ja ben avançada, o primavera també, primers, bueno, març i com a molt primers dies d'abril. Però, bueno, com això ja sabem que s'està desplaçant una miqueta, no? Les estacions s'allarguen, no? Sembla, pel que observem, no? D'aquests últims anys, que sembla que hi ha aquesta transició que teníem entre estacions càlides i fredes, no? Que són l'estiu i l'hivern, sembla que s'acura una miqueta, que no és tan marcada. O sigui, ja la tardor comença més tard i tampoc acaba d'arribar molt l'hivern, no? Depèn,
I la primavera s'avança, no? Que ho veiem allò.
La primavera s'avança, sí.
No? El tema dels fruiters, els arbres, sí. Fruiters estan ja tots florits. Sí, sí.
Exacte. I aquest hivern ha destacat, almenys a nosaltres, a casa nostra, perquè no hi ha hagut un embat molt fred o algun episodi de nevades a alçades, ja no et dic molt baixes, sinó alçades mitjanes. Uh-huh. N'hem tingut un episodi, vam tenir, però no sé, àrees que, per exemple, poden veure's afectades per una nevada, almenys una nevada a l'any, com pot ser la zona del Baix Montseny, Mollà, del Moianès, bueno, tota aquesta zona, no han rebut cap nevada. O sigui, i els que som aficionats a la meteorologia tampoc hem tingut un episodi de fer seguiment de nevades, perquè no, bueno, aquest hivern ha sigut, o està, bueno, va sigut, perquè ja estem al mar, bastant descafeinat.
Escolta'm una cosa, Lalo, ja estem arribant allò a la fi del que ha de ser aquesta conversa. Només destacar per aquells que també els agrada això de la meteorologia, hem destacat allò la precipitació, el dia de més calor. Hem dit que... però m'agradaria també indicar que la mínima, el mes de febrer, va ser de 1,8, no? Allò a principis, el dia 4 de febrer.
El dia 4, sí.
És a dir, no sé si... no recordo si al gener, però no sé si encara... crec que encara no hem estat sota zero, no? Cap dia?
Sí, sí, al gener sí que...
al gener, sí?
Al gener, sí, al gener vam tenir un episodi... bueno, d'un petit embat fred, llavors sí que la temperatura va baixar dels 0 graus, eh? Bueno, vam tenir quasi 2 graus negatius el dia 14 de gener.
Uh-huh.
1,9.
Ah, sí, és veritat. Sí, 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 sí. Sí, sí. Ara sí, que tinc allò la pàgina web del Felip Comas oberta, doncs sí, sí, és cert. No recordava.
És de moment això, el moment més fred que hem tingut d'aquest any. Si fem una miqueta de memòria, el 2024 vam tenir temperatura negativa, però 0, no me'n recordo quina concretament, però no va ser tan, tan fred, almenys aquest 2025. Sí que ens hem aprofundit sota el 0 més, que no pas l'any passat.
Molt bé. En tot cas, el mes de febrer, cap negatiu, això sí, la mínima 1,8.
Sí, correcte.
Doncs Lalo, ho deixem aquí, com sempre, moltíssimes gràcies. Ens retrobem a l'abril per parlar del mes de març.
Molt bé, doncs ens veiem d'aquí un mes.
Vinga, que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu-siau. Una abraçada. Adéu.
Sabies que...
Des de fa segles s'han documentat històries d'animals que semblen anticipar terratrèmols, mostrant comportaments inusuals abans que ocorrin. Encara que la ciència no ha confirmat com ho fan, es creu que certs animals són capaços de detectar senyals previs als sismes que els humans no percebem. Entre els candidats més comuns estan els gats, gossos, ocells i animals de granja. Alguns estudis suggereixen que poden sentir vibracions imperceptibles en el sòl, conegudes com a ones sísmiques primàries, que precedeixen les ones destructives d'un terratrèmol. Per exemple, s'han reportat casos de gossos que borden sense raó aparent, ocells que fugen dels seus penjadors o bestiar que s'agita nerviosament abans d'un tremolor. Altres teories indiquen que alguns animals poden detectar canvis en els camps electromagnètics de la Terra o alteracions químiques en les aigües subterrànies que ocorren abans d'un terratrèmol. El 2004, abans del tsunami de l'oceà Índic, va haver-hi informes d'elefants que es van moure cap a terrenys més alts i altres animals que van abandonar àrees costaneres.
Esmorza i puja al cotxe, arriba, aparca, camina i fitxa, i puja a l'escala, saluda i tanca la porta i mira la taula. La feina prevista, un dia a la vista, fes una llista, truca a la gent, que és un bon moment. Correus, missatges, post-its i cartes, notes disperses, trucades previstes, un dia que arrenca reunió immediata, atenció a la sala, atenció a l'esquena, de nou esmorzar. De formatge, cafè, diari, conversa dispersa, tornem a pujar, una trucada és tu. Si et passen trucades, reunions, batalles, tens nombre, treballes, visita, reunió, trucada pendent, una altra reunió i uniforme urgent. Hora de dinar, menú, 9 euros, postres de músic, un altre cafè, una altra conversa dispersa, una altra vegada tots a treballar. I ja són les 5 i arriba la nyonya, o sense pudera, s'apodera de mi, hora de plegar. Cap a casa, sopar, sopar, demà serà un dia més clar i hauré de lluitar per mi. Aixeca't, dutxa't, esmorza't i vinga, va!
Bon dia de nou, Joel.
Bon dia.
Ara ens centrem en l'actualitat esportiva. Aquest cap de setmana, sí, ja han hagut allò partit, sí.
Doncs sí, ja han tornat tots a la normalitat, podríem dir, després de que el passat cap de setmana, amb coincidència doncs, amb el gruix de celebracions del Carnaval, doncs, ja sigui una tradició, ja des de fa molts anys que hi hagi doncs, aquest petit descans que molts cops també doncs, serveix això per fer doncs, el descans després de tornar de les vacances de Nadal, que depenent de com cau el que és el Carnaval és més o menys, però podríem dir que també doncs, això serveix per agafar forces i per tant doncs, a tornar a aquesta competició esportiva que després doncs, podríem dir que estarem un mes i mig per tornar a parar per Setmana Santa, que seria la següent aturada i, per tant, després ja no seria fins al maig, juny, que s'acabarien les respectives lligues.
Molt bé, doncs anem a comentar allò resultats i a veure si mentre doncs, aconseguim allò que amb la persona que havíem aparaulat a entrevista doncs, la tinguem també en directe.
Doncs comencem parlant de futbol i és que el Club de Futbol Mollet, Unió Esportiva, ha perdut el segon partit consecutiu davant el tercer classificat, el Tossa, per 1-0, ara l'equip és 12è classificat, a un punt del descens, una mica zona perillosa, però també doncs, és això, penalitza molt aquestes dues derrotes. Fins ara no s'havia perdut amb el nou entrenador, es va perdre doncs, davant el Granollers i ara, doncs, en aquest cas, davant, com dèiem, amb el Tossa. Per tant, va haver aquesta aturada, no?, que bé, podíem servir una miqueta per reanimar-se, però de moment doncs, aquestes dues derrotes veurem ja la propera setmana.
Esperem allò que recuperin, eh? Allò que deia el Joel, a veure si ara agafem embrancida i recuperem abans d'arribar a Setmana Santa aquesta nova aturada i com a mínim allò que quedin, que surtin d'aquesta zona de perill, no?, per així dir-ho.
Sí, podríem dir que els equips que estan per sobre, doncs crec que hi ha hagut tres derrotes i un empat, per tant només és un dels equips que se te'n va una miqueta per un punt més, per tant podríem que tampoc és tan greu perquè almenys els rivals que no se t'escapin i després t'hagis de jugar als llocs de la salvació amb només un rival, perquè llavors estàs gairebé doncs, al 50% i per tant millor que a la zona baixa estiguin uns quants més acompanyant al Mollet que no que estiguin sols.
Molt bé. Anem per la Molletense ara.
Doncs la Molletense que ha perdut també en aquest cas per 4-2 al camp del Canyelles. Amb aquest resultat l'equip baixa a la 8a posició. Podríem dir que l'equip es va començar avançant al minut 1 i tot pintava doncs, que podria ser doncs, un bon partit, però al final doncs, el Canyelles és un equip de la zona alta, per no dir-te que crec que és el líder, i en aquest cas doncs, perdien a 4-2. L'equip amb aquest resultat baixa a la 8a posició i per tant, doncs, entre cometes, amb una zona doncs, tranquil·la, amb l'objectiu, si més no, doncs, de no perdre més punts i poder optar doncs, a un futur play-off, que també seria l'objectiu, estar a les darreres jornades amb les posicions de dalt per poder optar almenys a un play-off que donaria accés doncs, a Primera Catalana.
Et confirmem que sí, que és el líder, el Canyelles. És a dir, que era complicat.
Sí, al final el Canyelles líder, el Tossa el tercer classificat, per tant tenien partits complicats que tampoc és, entre cometes, cap drama doncs, que perdin aquests partits, però si més no doncs aviam sí, amb l'objectiu de no perdre més punts. Després, a Quarta Catalana, victòria de la Lourdes per un contundent 0-5 al camp de l'Atlètic Vallès, que els situa 5ens classificats.
És a dir, que millor, la Lourdes la tenim millor classificada.
I en futbol sala, empat de la Unió Futbol Sala Mollet davant el Llagostense. A 2 gols, l'equip es manté doncs, en zona de mitja taula, si més no els hi falta aquesta arrencada, doncs, que els situï una miqueta més a dalt. Ho van estar quan van recuperar doncs, algun partit que havien de disputar, però ara, si més no, doncs, en guanyen un, en perden un altre, van anar a l'empat i, per tant, no acaben de tenir aquesta arrencada, que els vegem aquesta confiança de dir, i som equip que vol lluitar també per un possible ascens i per tant doncs és el que tenen ara mateix l'Unió Futbol Sala Mollet.
Jugaven fora?
No, jugaven a casa.
Ho dic jo pel tema de goteres, perquè, clar, hi ha hagut força pluja aquest cap de setmana.
Sí, hem vist fins i tot també doncs, que a Plana Lledó hi havia unes goteres, que hem vist el grup de Mollet Opina que es queixava aquest cap de setmana, també fins i tot al mateix centre de Can Arimon, però en aquest cas sembla ser que la pista,
poder,
a la pista no, perquè almenys van poder jugar.
Molt bé.
Després, ara parlem d'una mala notícia també, perquè en bàsquet, derrota del Dema Grup Mollet, que trenca la bona dinàmica de l'equip, els de Josep Maria Marçà perdien per 79-74 a la pista del Cadí Manresa, que és el segon classificat, i l'equip, tot i això, es manté líder amb un partit guanyat més respecte al rival, que és el mateix que di Manresa. Per tant, que podrien, si haguessin guanyat, tenir aquesta distància ja de dos partits d'avantatge, perquè respecte a l'últim cop que vàrem parlar doncs, aquí als esports, el que havia canviat és que aquest passat dijous el Dema Grup Mollet va jugar amb el Barça un partit ajornat, van guanyar i això els va fer doncs, que divendres arribessin doncs, com a líders amb aquest partit menys, que potser que a part era un partit difícil, però si més no, aquestes 10 victòries seguides que havien aconseguit doncs, van perdre, tampoc és un drama, de 5 punts a la pista del segon classificat. Llàstima que s'escapés aquesta victòria, perquè això doncs, els dona de marge doncs, per anar doncs, per exemple a pista contrària, que és on costarà més, ja quan t'estàs jugant tot, almenys amb aquestes dues victòries. Ara en tens una, sempre i quan també doncs, el teu rival acabi guanyant tot el que tu fas, o almenys fent el mateix. Per tant, doncs, almenys doncs, en aquest cas s'ha perdut, no passa res, era la millor ratxa que es portaven en tots els grups que hi ha doncs, aquí de tercera FEB, i per tant doncs, 79 a 74, només a 5 punts, però l'equip, la bona notícia és que és líder.
Mm-hmm. Molt bé. Continuem amb bàsquet, sí, però en aquest cas allò de Sant Gervasi.
Continuem amb bàsquet, sí, perquè doncs, en aquest cas el Sant Gervasi doncs, el que ha passat és que han tornat a perdre el Sant Gervasi femení 54 a 47 davant el Wicolors Premià, i l'equip és penúltim a classificar. Crec que queden 9 jornades i estan a que serien 4 de la salvació, perquè per és un grup que és difícil ja mantenir-te, perquè no en baixen 3, en baixen 4. I per tant, doncs, jo ja comptava que, malauradament, si fas una miqueta aquestes sumes i restes amb els partits que queden, quan matemàticament podrien ser de equip que baixés de categoria. D'altra banda, si tu guanyes els nous partits, la cosa canvia completament.
És una llàstima, en tot cas, perquè havien fet un inici de temporada molt bo. Va ser allò, arribar als Nadals, que es va estroncar aquesta dinàmica, i sembla que no acaba allò de recuperar-se a l'equip femení del Sant Gervasi.
Sembla que no, però almenys qui ho està fent bé és el masculí, perquè doncs, recordem que van començar molt bé, que estaven a dalt de tot, i després van patir doncs, una, crec que potser doncs, 3 derrotes amb 4 partits. Me'n recordo que fins i tot la Carla el va trucar doncs, en un espai dels esports i deia que sí, que havien tingut lesions i que una dinàmica d'un altre partit portava a l'altre, però és que ara també porten moltes victòries consecutives i són segons classificats. Van guanyar doncs, el Sant Gregori a la pista d'ells, 49 a 63, i es tracta doncs, ara d'una bona dinàmica que fa que almenys doncs, estiguin on volen estar, però també recordem que si hi ha una divisió com és la femenina també, que és molt difícil, i a sobre baixen els 4, que això et perjudica, resulta que si estàs a dalt amb masculí també, et perjudica perquè només puja el primer de cada grup. Hi ha quatre grups i estàs jugant amb més d'una quinzena d'equips i pots fer una gran temporada cada segon i no tens opcions ni a fer un playoff, que això, opinió personal, crec que pel bé del joc de tothom estaria bé que hi hagin aquests play-off almenys dels segons classificats i que fins i tot no pugessin tots els quatre primers, que podríem fer. Això passa també en futbol, que si hi ha 4 grups, que es fessin una eliminatòria a doble partits amb els dos primers, i aquests primers pugen directament, i els que perdin de primers jugar contra almenys els que han quedat segons classificats. Tenen com dues oportunitats, el primer. En aquest cas es puja directament, perfecte si quedes primer, però si estàs com ara el Sant Gervasi, perquè també pot dir el primer classificat d'aquest grup el mateix, si acaba després segon, és que és molt difícil i pots fer una gran temporada i quedar-te a les portes sense opcions a res. Per tant, objectiu, superar el rival i quedar primers classificats perquè pugen directament.
La veritat és que de vegades ens quedem sorpresos allò com funciona cada disciplina, cada federació.
Tot
perquè,
és diferent.
Clar, sí, i a més els propis entrenadors, presidents dels clubs, qüestionen també moltíssim, no? No, haurien de fer allò una assentada.
Per no parlar de l'hoquei, que ara comentarem, que ja n'havíem parlat aquí, que a les bases de les competicions te les canvien a la mateixa temporada mentre estàs jugant, i quan et diuen que t'has salvat, després al final, per un tema de, bueno, de descensos i tota l'espera, doncs o acabes baixant quan tu has jugat el partit i ho has celebrat que t'has salvat.
Sí.
Per tant, que això és el que va afectar a l'equip femení, en aquest cas que també doncs jugava a Supercopa, i en aquest cas doncs ara van baixar doncs a Primera Catalana, ja porten a aquests dos anys, i resulta que van perdre 4-2 davant el Club Hoquei Arenys de Mar. Sembla ser doncs que també doncs és un equip que van canviar d'entrenador, en vam parlar, que necessitaven aquest canvi. Amb el nou entrenador van, el que es diu, entrenador nou, victòria segura, ho van aconseguir, però ara sembla ser que tornen a estar en una mala dinàmica. D'altra banda, i que també era l'entrevista que volíem tenir avui...
Sí, però que no és viable, eh? Estem allò intentant contactar amb l'Eloi Gaspar, que és amb qui havíem aparaulat aquesta entrevista, però no tenim sort.
No van jugar aquest cap de setmana, però volíem parlar de la dinàmica de l'equip a Segona Catalana, i es descansaven aquest cap de setmana. En canvi, veus, les noies no, fins i tot ja no cada esport, sinó cada categoria doncs tenen un calendari, però és que ara fa 7 dies van guanyar el Mataró per 1-3, que era el líder de la categoria, i d'aquesta manera, amb aquesta victòria, els empaten a punts, però l'haver-los guanyat tenen el gol de veratge a favor, i per tant doncs són líders del grup de Segona Catalana. El proper partit és davant el Club Esportiu Olesa, que són els quarts classificats, però molta distància. Per tant, el que es va aconseguir la setmana passada doncs és força important. El Mollet havia anat força jornades com a primer, després hi van al Mataró i no ha estat ara fins a aquest duel directe que han fet que els hi treguin aquesta primera posició a favor dels molletans. Per tant, bona notícia, aviam si podem comentar doncs d'aquí uns mesos un ascens de categoria d'un club molletà.
Doncs seria una molt bona notícia. De fet, esperem allò que aquest punt d'avantatge que tenen ara el puguin mantenir, no?, aquest cap de setmana vinent i els següents.
I per tancar doncs els esports, tenim dues notícies, una bona i una dolenta. Jo crec que ja que portàvem aquesta dinàmica de notícies bones, doncs anem amb una altra, que és que el Club Atlètic Mollet ha fet història i s'ha proclamat campió de Catalunya de club sub-12 en pista coberta. Això ho aconseguien aquest passat cap de setmana doncs en el campionat disputat a Sabadell, amb una actuació de les atletes doncs que van sumar doncs 96 punts amb les diferents proves, i per tant doncs el rival en sumava el Manresa 85, el Cornellà 79, que van completar el podi. Però en aquest cas doncs una bona notícia, unes protagonistes d'aquesta fita, que recordem és a nivell femení, doncs van ser la Clàudia Fernández, la Daniela Escribano, la Jaicea Elorriaga, la Paula Mesa, la Lucía Pedrosa, la Valeria González, la Eila Subirats, la Nadia Martínez i la Daniela Mirón, que van destacar en totes les proves, que al final doncs es va fent aquesta puntuació per portar doncs a l'equip doncs amb solvència doncs a ser campiones, perquè no només suposa un èxit històric pel club, perquè això doncs ha sigut per primera vegada, sinó que també doncs confirma doncs el gran potencial d'aquesta generació que tenen 12 anys. Així que doncs nosaltres ho intentarem també doncs parlar doncs amb totes, si més no, doncs amb el president, perquè no sé si ho podem avançar ja o no, o sembla ser que pot ser que una de les aquestes noies sigui doncs la filla de l'Escribano, perquè tenen el mateix cognom. Podria ser que no, també, perquè no és el primer cognom que hi ha així a Mollet, però estarem pendents de com va anar tot, i si més no, doncs aquesta gran notícia que ens...
A més que coincidís que el grup femení doncs, aconseguís aquesta fita històrica en coincidència amb el cap de setmana que s'estava celebrant el Dia de la Dona, doncs escolta'm, per aplaudir. Escolta'm una cosa, Joel, tenim a l'Eloi.
Sí?
Sí.
Doncs anem a saludar doncs a l'Eloi Gaspar, que és l'entrenador del primer equip del Mollet Hoquei Club masculí, a qui saludem. Molt bon dia, Eloi.
Hola, molt bon dia.
Bon dia.
Amb tu volíem comentar aquesta actualitat del club, ara que estem fent repàs dels resultats de la jornada, però sobretot també doncs, amb vosaltres, que si no m'erro heu descansat aquest cap de setmana, però clar, veniu de fa 7 dies de guanyar el Mataró i tornar-vos a situar líders d'aquesta segona catalana, que imagino que per vosaltres és una magnífica notícia.
Sí, clar. Bueno, guanyar el camp del que fins ara era líder i la veritat que amb un partit molt, molt, molt rodó i molt sencer de tot l'equip, bueno, és un pas més per intentar aconseguir l'objectiu que és l'ascens i si pot ser sense fer els play-offs que mai saps què pot passar i com arribes i com arriben els altres, doncs està molt bé.
Que per tant, evitar aquest play-off només passa per quedar en aquesta primera posició, no?
Sí, està organitzat així i només et permet posar directament als primers classificats de cada grup i després el segon, tercer i quart fan un play-off que bueno, que tampoc és mala opció perquè de 8 en pugen 4, que és un 50%, però bueno, ja és arriscat i ja et dic, segons com arribin de forma tots els equips i ja és jugar-se-la més.
Com està també doncs, això, la plantilla, els jugadors, no? Perquè podríem dir que ja des d'un primer moment doncs, es va veure, no? Doncs, que aquest equip està fet per pujar, que sempre hi ha doncs, aquesta certa pressió i imagino que això al final cada partit també els rivals ho veuen, no? I també a vegades això doncs, és contraproduent, entre cometes, perquè tothom podria també estar en aquesta posició, però em refereixo més doncs, en aquesta gestió, no? que has de fer de l'equip i després com canvia tot després d'aquesta victòria, si això també doncs, no sé si us treu una miqueta de pressió o sobretot també us pot reforçar, no?, de cara al que falta de temporada.
Bueno, sempre són pros i contres, no? Vull dir, al final nosaltres vam començar la temporada sí, teòricament amb l'objectiu de pujar, però bueno, l'equip es va fer principalment amb l'equip que havia l'any passat ja de segona, vull dir que tampoc era... No ens hem reforçat gaire, hem fet la plantilla amb el que ja teníem a dins del club i, bueno, l'important és que tota la plantilla, des del porter fins al delegat, estem compromesos i si al final no es dona la possibilitat de poder pujar, no serà perquè no hagin durat tot i que no estiguessin compromesos amb el club. Sí que és cert que sí que et dona moral el ser anar líders, però bueno, també vas a pistes, per exemple, aquesta setmana que anem a Olesa, que es juga també a entrar als play-offs i, clar, jugant contra el líder i, vulguis o no, el punt de motivació que també tenen els rivals perquè jugar contra el líder sempre motiva, doncs també és un afegit de pressió que hem de comportar i suportar durant tota la temporada que hem anat líders. I ja et dic, hem tingut dos o tres ensopegades que ens ha relevat a la segona posició doncs, fins ara, que no hem jugat fins amb el Mataró, que ja ens havia guanyat a casa i ja et dic, que vam fer un partit de 10.
Uh-huh. A partir d'ara, com deies i ara feies esment doncs, aquest Club Esportiu Olesa que és el proper partit que, clar, la diferència doncs, entre vosaltres i el Mataró doncs, és bastant o considerable, però si més no deixa de ser doncs, un rival, com bé deies, que s'ho juga tot. Quin espereu d'aquest partit?
Bueno, sempre és complicat, allà Olesa és complicat, no? És una pista difícil, tenen una bona plantilla, fa molts anys que juguen junts, estan ben conjuntats, tenen l'entrenador jugador que és, bueno, que és un veterà que té molta qualitat, vull dir que van fent passets també per poder optar un any seriosament a l'ascens a primera catalana. I la veritat és que bueno, que difícil, ara queden 9 jornades i són 9 finals, aviam com és un altre repte que tenim, aguantar la pressió aquesta fins a final de temporada és una altra lliga, vull dir que al final és feina de l'entrenador meva de conscienciar els jugadors que no passa res si al final es perd algun punt. Vull dir, jo sincerament tampoc crec que el Mataró, mirant el calendari, que després al final no serveix de res, però bueno, té bastant més complicat el calendari seu que el nostre. Vull dir, que jugar contra Santa Perpètua, contra l'Olesa, també amb el Vigues i Reis, que si deixen alguns jugadors del primer també tenen bon equip. I ja et dic, al final no vindrà de perdre un partit, perquè ja et dic, el Mataró com nosaltres és molt difícil fer 9 de 9.
Que això t'anava a preguntar, que al final doncs, sempre hi haurà algú que es perdrà, si més no, doncs el que interessa potser és perdre aquests punts més tard que el rival, que això vol dir que encara hi haurà doncs, aquest marge. Si més no, Eloi Gaspar, això era el que volíem comentar una miqueta, que ens fessis 5 cèntims de com arribava doncs, l'equip aquesta propera jornada i també doncs, aquestes sensacions de cara doncs, al final de Lliga, que si més no ens emplacem doncs, més endavant doncs, a acabar de comentar doncs, aquest resultat, que esperem que siguin bones notícies.
Així esperem i espero poder parlar amb vosaltres de quasi amb l'ascens a la butxaca.
Que així sigui, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres.
Adéu, Eloi. A l'Eloi Gaspar, que finalment l'hem tingut. Haurem d'acabar amb una mala notícia, Joel?
Sí, que el Club Escacs Mollet es despenja de la lluita pel títol de Divisió d'Honor després de perdre davant l'Olot per 6.5 a 3.5. L'equip és tercer classificat, si més no. Jo crec que la propera jornada hagués pogut passar també això, però no ens esperàvem una derrota davant l'Olot, que a priori era un rival una miqueta més fàcil de molts partits que han jugat fins ara, però si més no, doncs el paper és que han estat lluitant pel títol gairebé fins la penúltima jornada.
Això ha estat la pluja, Joel, que no els ha afavorit gens. Moltíssimes gràcies, avui hem fet un repàs ampli dels esports molletans.
Que vagi bé.
Fins la propera. Ara anem a fer una petita pausa, ja sabeu que fem la connexió amb els companys de la xarxa i tornem de seguida amb l'Enfoca't, avui dedicat a parlar dels serveis que ofereix EMFO als ciutadans, ciutadanes amb diversitat funcional. Serà la tornada, no marxeu. Come out to play. The future lies with you. Now you can be sure. Love is the cure. What we're searching for is to have. Jolly good time. Crazy days, but you'll get me through. And here I'll stay, holding on to
Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra Vox per possible finançament irregular arran d'una denúncia del PSOE. Es sospita que el partit va recaptar uns 5 milions d'euros de manera opaca amb guardioles al carrer i també la venda de merchandatge. També es qüestiona un préstec de 6,5 milions d'euros d'un banc hongarès per a la campanya del 23J, que podria vulnerar la llei de finançament de partits. El Tribunal de Comptes ja havia alertat d'irregularitats en les donacions i aportacions de Vox, incloent-hi ingressos en efectiu sense justificació. I el Tribunal Suprem revisa avui el recurs presentat per Carles Puigdemont contra la decisió del jutge Pablo Llarena de no aplicar-li l'amnistia per entendre que va incórrer en el delicte de malversació. A banda de l'expresident de la Generalitat, el Tribunal també haurà de donar resposta a les peticions dels exconsellers Lluís Puig i també Toni Comín. I l'autopista P7 ha registrat la darrera setmana diversos accidents múltiples que han posat de nou a debat la saturació d'una de les principals artèries de comunicació del país. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat avui en Notícies en Xarxa la triple acció que s'abordarà a l'autopista per mitigar l'impacte d'aquestes incidències.
Però bàsicament una de les que continuarem mantenint és aquesta pressió dels macrocontrols de vehicles pesants, això continuarem mantenint-ho. Els nostres carros radar que actuen de manera molt mòbil i que controlen velocitats també ens aniran molt bé per pressionar aquesta autopista i probablement pressionarem més la banda sud a partir del quilòmetre 150 perquè és la que ens està acumulant més incidències i alguns dels casos sí que són accidents.
La darrera incidència, de fet, va ser ahir mateix, quan l'avaria d'un camió va bloquejar parcialment un dels carrils de la via a l'altura de Santa Margarida i els Monjos. I en mobilitat també en l'àmbit ferroviari, més personal per revisar les vies, reforç del sistema d'informació i reunions periòdiques amb les plataformes d'usuaris. Aquestes són algunes de les 10 mesures pactades entre el Govern de la Generalitat, el Ministeri, Renfe i Adif en una reunió d'urgència que han mantingut en les darreres hores per intentar donar resposta al caos diari a la xarxa ferroviària. Al seu torn, de fet, la presidència presidenta dels Comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha demanat que renovin els equips d'ADIF. Mentrestant, plataformes d'usuaris de tot Catalunya ja han anunciat una gran manifestació el pròxim 22 de març. I els Mossos investiguen un professor de l'escola Tao de Sant Cugat per presumptes tocaments a un alumne. El centre que va conèixer els fets la setmana passada va apartar el docent i va activar el protocol corresponent. També va informar les famílies i va denunciar el cas a la policia, que de fet ha iniciat ja una investigació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Una gran tabalada diabòlica envairà els carrers de Mollet dissabte 15 a les 7 de la tarda. Les quatre cercaviles tindran inici a la plaça Major, a la Rambla Balmes, amb Ronda Can Fàbregas, a la confluència de Rambla Pompeu Fabra i Ramon Casas i al carrer Gaietà Vínzia, amb Via Ronda. Totes quatre finalitzaran a la plaça Prat de la Riba a les 8 de la tarda amb els lluïments, el sopar de germanor i una festa amb DJ.
Parlem de cuina.
Programa de cuina participat per Marina Dunyac, Àngels Fries i Laia Oller.
Cada setmana ens aprovaran propostes, receptes, consells sobre el món de la cuina i l'alimentació. Parlem de cuina.
Dilluns a 1:15 del migdia i redifusió dissabte a 9:15 del matí.
Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
Posa't les piles, el magazín de Ràdio Mollet.
Benvingudes i benvinguts a l'espai que cada setmana compartim amb l'empresa municipal Enfos. Donem la benvinguda perquè potser ara us acabeu de connectar a Ràdio Mollet i dieu, què estan fent? Doncs estem fent el magazín Posa't les piles, això ho fem cada dia de dilluns a divendres, però els dilluns justament en aquesta franja horària abans d'acomiadar el nostre programa ens acompanya aquest espai que compartim amb l'empresa municipal Enfo. En el dia d'avui anem a parlar, no és la primera vegada que ho fem, però de tant en tant ens agrada recordar recordar-ho, d'aquells serveis que s'ofereixen a aquelles persones que es troben a l'atur i amb diversitat funcional. Per parlar-ne d'aquests programes, d'aquests serveis, ens acompanya una de les veteranes de l'equip d'Enfo, que és la Núria Sampere. Benvinguda, Núria.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Que ha vingut acompanyada de dues persones usuàries d'aquests serveis, concretament la Consol López. Molt bon dia, Consol.
Buenos días.
Buenos días. I també amb Francisco Tabla. Molt bon dia, Francisco.
Hola, buenos días.
Amb ells en parlarem després, però primer de tot sempre ho fem, li demanem a la persona que ve en representació d'Enfo que ens posi les piles, no? Dèiem que és una de les veteranes, porta molt de temps al capdavant d'aquests serveis que s'ofereixen, sí, no? Des d'Enfo.
En principi, els serveis que actualment estem oferint serien el COAS, que després us explico una mica aquestes sigles que volen dir, i la OTL. En definitiva, són dos programes que intenten ajudar, acompanyar, orientar a persones que tenen un certificat de discapacitat o persones amb temes de salut mental.
Mm-hmm. Diversitat funcional, hauríem d'entendre això, eh?
Diversitat funcional, sí. El terme el que ens diu o es refereix és a les diferents capacitats que tenim les persones per, bueno, poder fer front a les situacions diàries i, en aquest cas específic, amb persones que tenen una discapacitat, que aquest terme ja no agrada tant utilitzar-lo, perquè el que es vol és enfocar-nos en les capacitats, en el que la persona pot fer, i quan parlem de discapacitat estem parlant de limitacions, que no hauríem de veure-ho d'aquesta manera.
Clar, de fet, allò cal parlar en positiu i no passa en negatiu. Eh? El disc resta.
Exacte.
I, per tant, doncs, parlem de diversitat funcional. Anem a comentar, Núria, fa molt de temps allò d'aquests dos programes que comentava COAS i OTL, no?
Sí,
més
sí.
D'una vintena o una vintena
aproximadament? La OTL sí que és un dels serveis que estem oferint des de fa més de 20 anys, que va ser un programa pilot en el que amb quatre ajuntaments ens hi vam adherir i des d'aleshores que hi estem, bueno, treballant. En aquest cas concret sí que la OTL només es dedica a atendre persones amb trastorns de salut mental, tinguin o no certificat de discapacitat. Per tant, és aquesta, a més, està subvencionat per la Diputació i el que fa, doncs, és un acompanyament. I les persones que podem atendre ens han de venir derivades del centre de salut mental, del CAS, és a dir, ha d'haver un petit informe on ens digui que aquella persona està en un bon moment per iniciar la recerca de feina.
La OTL és Oficina de Treball Laboral?
Oficina Tècnico-Laboral.
Tècnico-Laboral.
Sí. I després el COAS, bueno, ens amplia una mica més en el sentit de que aquí podem atendre persones amb certificat de discapacitat, sigui física, auditiva, psíquica, mental, i que en aquest cas també podríem atendre persones que ens vinguessin derivades del centre de salut mental que no tinguin un certificat de discapacitat, però que també les podem atendre.
Un certificat amb una...
Amb un mínim d'un 33%. Sí,
uh-huh.
Sí.
La diferència entre un i altres, això que comentaves...
Sí, sí. Amb uns és obligatori tenir certificat de discapacitat si és tema físic, mental i tal, i la OTL no caldria aquest certificat de
discapacitat. Perquè ja vindrien derivades.
Exacte.
Aquestes persones...
I ens ve el fons de finançament, ens ve per vies diferents.
Diferents, també.
Exacte.
La feina que es fa, però, en un programa i un altre és molt diferent?
En aquest sentit, a veure, a l'OTL sempre hem fet més el que eren tutories individuals, acompanyament, i el COAS ens permet, a més, doncs, oferir una formació, per exemple, ara que hem iniciat un taller d'alfabetització digital, i també ens permet fer pràctiques en empreses. Persones que potser diguin, mira, vull canviar de sector, m'agradaria tastar aquesta feina, no ho he fet mai, doncs també ens dona la possibilitat d'oferir les pràctiques i, en definitiva, sí que tenen tots dos un fonament que és el de acompanyar, assessorar, estar al seu costat, treballar tot allò que els ajudarà a millorar la seva recerca de feina amb l'objectiu de trobar aquesta feina que busquen.
Hem dit que, per exemple, la OTL porta més de 20 anys, no? I la Núria, no sé si en aquests 20 anys, no, perquè no teníem el magazín, però sempre hem parlat allò que els inicis van ser molt complicats, sobretot allò, no?, per donar a entendre a les empreses el tema aquest de les capacitats, la part positiva. No sé si, tot i que segurament encara s'ha de picar molta pedra, si cada vegada hi ha doncs, més sensibilitat, també.
La veritat és que sí, jo crec que hem aconseguit que hi hagi més sensibilitat. Hi ha molt camí per fer encara, però moltes vegades ho dic, malauradament, a vegades el tema de la pandèmia també van fer aflorar molts temes de salut mental i cada cop més jo crec que s'està parlant del benestar del treballador, perquè bueno, això també potencia bueno, la seva forma de treballar, si es troba en un entorn que, bueno, que es pensa en ell, doncs segurament que tot anirà molt millor. I per tant, sí que cada cop més continuem amb els estigmes, però cada cop es pot parlar una mica més lliurement. Els mitjans de comunicació també ens han ajudat, vull dir, tot i que a vegades diuen que no, doncs sí, els mitjans de comunicació també han ajudat perquè han pogut donar veu a persones.
A una realitat,
exacte,
no? Clar,
exacte.
És que, a més, en el tema allò, doncs, quan una discapacitat és psíquica i quan, a més, nosaltres que, per exemple, al magazín, sempre pel dia 10 d'octubre, no?, a l'entorn d'aquesta data, sempre acostumem a fer un programa especial dedicat a la salut mental, sempre diem allò que segurament tots o una bona part de la població acabarà patint allò, una malaltia de salut mental. Llavors, clar, negar aquesta evidència, no?
Hem d'aconseguir que una malaltia física, és a dir, o una malaltia mental, es pugui parlar tan lliurement com amb una malaltia física.
Exacte. Anem a parlar també, com dèiem, a la Consol i al Francisco, perquè ens expliquin una miqueta com arriben ells a l'empresa municipal Enfo. Francisco, ens estaves dient, jo estic, vaja, m'estan posant les piles, estic fent allò el currículum, perquè, clar, portaves 24 anys, no?, en una mateixa empresa.
Sí, en la última empresa que he estado 24 años, y claro, cuando he salido, que he plegado de esta empresa, cuando he salido me he encontrado que ha cambiado todo. Claro, yo tenía un currículum muy sencillo y bueno, y mi mujer y un compañero me dijeron, mira, pues puedes ir a Enfo, que en Enfo te ayudan a hacer currículums, a buscar un trabajo, a hacer cosas. Y bueno, he ido, fui y la verdad que estoy muy contento porque me están ayudando mucho, me han enseñado a hacer un currículum en condiciones, presentarlo bien para que la empresa vea todo lo que he hecho en esta vida laboral. Y ahora voy a hacer un curso de informática que me aconsejó Nuria que lo hiciese porque estaba perdido en lo que es informática, el ordenador, nunca lo he tocado y la verdad que me va a venir muy bien.
De fet, Francisco, a mi m'han xivat que vens del sector logístic, que tens el carnet de carretoner.
Sí, es que la carretilla era mi primera herramienta de trabajo. He trabajado 24 años y la carretilla era lo primero que usaba para bajar contenedores, palet, y para preparar cargas a los hornos, porque yo trabajaba en una empresa de hornos, tratamientos térmicos. Y bueno, son 24 años que he estado con la carretilla y experiencia tengo mucha con la carretilla. Y quería buscar algo así.
És a dir, el teu objectiu seria en aquest mateix sector,
sí,
sector logístic?
Sí, lo único que quiero aprender un poquito lo que es por eso informática, porque nunca he tocado, claro, y en ese sector se toca mucho lo que es hacer albaranes y en eso pues quería un poquito...
Reforzar.
Sí, y la verdad que Enfo me está ayudando mucho.
Deies allò que la teva dona i un amic, no?, et van recomanar que anessis a Enfo. Clar, en ser persones tan properes m'imagino que ni et vas qüestionar de no anar-hi. No sé si... O tenies una mica allò de dir, escolta, a mi què em preguntaran aquí? I realment no sé si tenies reticència.
No. A ver, yo... Me han ayudado... Me dijeron, intenta ves a Enfo que te van a ayudar y bueno, tienen una bolsa de trabajo, y digo, te ayudarán si encuentran un trabajo que te va bien para ti, ¿sabes? Te lo buscan, y bueno, y...
Bueno, m'imagino que primer de tot et van fer una petita entrevista, no?
Sí, sí, me hicieron una entrevista y me hicieron de qué había trabajado, la verdad que he estado...
Per poder-te derivar al programa més adequat.
Sí, he empezado ahora mucho, he empezado ahora hace poco, pero bueno, pero bien. Uh-huh. Y ahora, poquito a poco, y ahora pues cuando haga este curso, a ver si me ofrecen otra cosa para intentar... poder estar en el momento, en el trabajo que yo quiero realizar, pues me gustaría aprenderlo.
¿Qué es el que más valoras, Francisco, del que te están ofreciendo ahora?
Pues mira, la experiencia que estoy viviendo con ellos es que me valoro mucho el trato que te hacen. Desde el primer día te tratan muy bien, te hablan muy bien, te explican las cosas muy bien. Para que tú las entiendas, porque claro, yo estaba perdido en muchos sectores, estoy perdido, y ellos pues te ayudan a buscar algo que sea compatible contigo. Uh-huh. Y bien, yo tengo una discapacidad, tengo un 33% de discapacidad tengo del pie. Uh-huh. Y bueno, también pues me buscan algo que sea adecuado a lo mío.
Claro, porque tú pensabas allò, amb aquest grau de discapacitat, ¿pensas que ho tens més difícil?
Bueno, no, porque yo sé hasta dónde podía llegar trabajando. Lo que pasa es que para buscar un trabajo nuevo, pues bueno, se lo miran, yo creo que la empresa se lo miran bastante, como a ver cómo puede aguantar esta persona 8 horas, pero yo las 8 horas trabajando la aguanto bien. Y más en lo que estoy buscando ahora en carretillero, porque estoy varias veces, varios tiempo sentado, y eso
y
me va a venir bien.
Y puedes descarregar, ¿no?
Sí, uh-huh. Pero bueno, me va a venir bien.
Està bé. Quan deies allò, sobretot, el que més valoro és aquesta atenció que rebo tan personalitzada, no? I, doncs la Consol anava acotant així amb el cap, com dient que sí, sí. Que potser ella també, no sé si és el que més valora, Consol.
Valoro mucho de Enfor,
sí.
Pues la cercanía, ¿no? Que desde el primer momento, pues... ya pues te dice, pues mira, hay una orientación... Te preparamos también para hacer entrevistas, para hacer el currículum, como ha dicho el Francisco. Tanto, bueno, a mí me ha atendido Nuria, pero tanto el resto del personal también, pero muy bien, muy bien.
Consol, ¿tú cómo arribas a Enfo? No sé si habías necessitat els seus serveis en altres ocasions o no.
Yo hace años que lo conozco. Porque cuando era más joven estaba trabajando y luego ya cerró la empresa, ¿no? Entonces empecé a ir. Y yo fui con una amiga y fuimos las dos. En aquel entonces pues buscábamos faena también. Y antes era con la prensa. Llamábamos, sí. Estaba también muy bien. Y entonces lo conozco de allí. Entonces,
tots ens miràvem, les pàgines, sobretot de La Vanguardia.
Sí, 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 lo miraba, sí. Y... ahora que he vuelto otra vez, pues nada, es totalmente diferente ahora con ordenador,
ha cambiado
todo
molt.
Es más virtual, sí.
Sí.
Y me han ayudado mucho, en tanto en la búsqueda de empleo, apoyo, cómo confeccionar el currículum, bueno, en muchas áreas, ¿eh? Ahora voy a hacer también un cursillo de informática.
És a dir, que faràs sí, el mateix
sí,
que
ajudarà,
Francisco.
Mucho.
És a dir, el tema de l'alfabetització també, no?, a nivell tecnològic.
Sí, sí, uh-huh. Sí. I molt bé.
Tu, Consol, has estat treballant, però, no?
Sí.
Quina és la teva... És a dir, en quin perfil tu busques? En quin sector t'agradaria trobar feina?
En fàbrica, en producció. Uh-huh. Sí, en manipulació, en producció... También he estado en control de calidad, todo lo relacionado en la fabricación y maquinaria y trabajar en cadena, en línea, todo eso. Yo busco.
Tens experiencia
sí.
Y es sí. El que sí. También estás buscando.
Sí, tengo experiencia uh-huh. De haber trabajado bastante en ese sector.
Uh-huh. Ara comentaves, ara faria aquesta formació, no?, d'internet,
sí.
No?, de l'ús de doncs això, de saber-se d'informàtica, de saber-se manegar una miqueta, no? Uh-huh. Penses que això reforçarà, que t'obrirà un nou ventall també de possibilitats?
Sí, porque hay a veces que en las empresas a veces tienes que rellenar cosas de ordenador, ¿no? Que tienes que abrir páginas o hacer un control. Entonces ahora muchas cosas se hacen con pantalla, con el ordenador. No era como antes, manual, que lo escribías en una hoja, etcétera. Entonces, para ponerme un poco al día con todo eso, que m'ajudarà.
El Francisco també ha acotat ell al cap com dient quina raó té la consol i és que ara tot funciona.
Todo funciona.
La consola ha posat allò una imatge molt gràfica, no? Abans buscaven el diari, les ofertes de treball i també doncs, tot eren albarans que es feia allò amb bolígraf i ara ha canviat.
Pinky, sí? És una passada. I sales d'un sitio que has estat tanto tiempo y dices uf, y te vuelves, dices, madre mía, y menos mal que por lo menos en Enfo nos van a ayudar un poquito a hacer esas, bastante, yo digo un poquito, pero bastante,
Perquè, Consol, tu les restes de feines que has anat tingut les has estat a través d'Enfo o que has tingut aquestes feines?
Bueno, por ejemplo, en mi anterior trabajo, pues yo iba a la Enfo, ¿vale? Y entonces me apuntaba a las páginas, había cosas que yo no sabía cómo hacerlo, me guiaban, el personal me guiaban, y entonces yo me apuntaba y a través de apuntarme a páginas de internet de trabajo, etcétera, pues yo conseguí trabajo a través de allí. Claro, com poner tot...
T'havien fet allò també, més enllà del currículum, no sé si la Consol ha fet allò alguna formació de com a ser-hi davant d'una entrevista de treball?
Sí, fui a una, ya hace bastante tiempo también, sí, sí que fui, sí.
Que és un moment allò que un està molt nerviós, no?
Sí, també. Bueno, sí, te guían, cómo enfocar, cómo... Bueno, es un conjunto de cosas con el currículum, bueno... Són bastantes coses, que ara no me acuerdo tot, però me voy acordando a medida.
No sé si allò amb amistats, amb persones del vostre entorn, els hi parleu d'aquesta experiència que esteu compartint amb l'empresa municipal Enfo. Si és un servei que dieu, escolta, em paga la pena, no? Sí. A persones que es puguin trobar en una situació similar a la nostra.
Sí, bueno, yo lo aconsejo. Ya se lo he dicho a gente que he conocido, que a lo mejor en ese momento no tiene trabajo, y ya se lo he dicho y muy bien.
Molt bé. Y en el teu cas, Francisco,
yo
també.
Mismo, hay compañeros que también están buscando trabajo y se lo he dicho y dicen, no, pues tengo que ir a apuntarme a por lo menos a informarme.
Claro.
Eso, pero como son tan agradables, lo que pasa, son tan agradables y te informan tan bien y te explican las cosas tan bien que dices, hostia, merece la pena venir y para encontrar trabajo y la verdad es que sí.
Clar,
bien,
perquè quin temps heu de dedicar allò? És el dia a dia que heu d'anar-hi en la recerca aquesta de feina? Més o menys allò...
Yo cuando... Digo, ahora... Digo, si tengo ahora tiempo, digo, voy ahora y me estoy un rato ahí allí con los ordenadores, cualquier cosa aviso a los compañeros.
En aquest servei que hi ha.
A lo mejor voy hoy, mañana, pasado, y a lo mejor... Luego al otro no, porque a lo mejor voy haciendo otras cosas, pero voy yendo. Sí. Luego cuando tengo la entrevista con Núria también.
M'imagino, Núria, que també allò al saber-ne, no? Crear uns hàbits, no? És molt important.
Exacte, però bueno, com podeu veure, jo crec que són un veritable exemple de ganes, actitud, i jo crec que això és el que també els ajudarà, vull dir, veus aquest interès, les ganes, bueno, això és un 90% de tot el que és la recerca de feina que Enfo fa, però que jo crec que dona les eines, els recursos, el recolzament, però que aquesta actitud que tant la Consol com el Francisco tenen, doncs, bueno, tenen els dies comptats, crec que.
Nosaltres agraïm i major al Francisco i a la Consol, especialment, que ens expliquin, que aportin el seu testimoni, perquè, de fet, també aquesta conversa el que esperem és que arribi a aquestes empreses, ja siguin grans, petites, no? Mitjanes, que vegin això que estava comentant ara la Núria, no? Aquestes capacitats, aquestes ganes, aquesta voluntat, no? De vegades ho hem comentat també en d'altres ocasions, no? El compromís de les persones que tenen unes capacitats i que, no? Com ara comentava el Francisco, però jo sé que puc fer-ho, no? Jo puc estar 8 hores i... Això sí, sí, és sí. De lloar.
Exacte. Perquè el que ens ha passat amb les empreses moltes vegades és que ja tenen aquella idea que una persona que amb diversitat funcional hi haurà coses que no podrà fer. I que li queda aquesta idea.
Quan o que estarà de baixa de forma molt sovintejada.
Exacte, quan no? És totalment irreal, vull dir, no és així. Vull dir, jo sempre ho dic, jo no veig la... Queda una mica lleig dir-ho, eh? Però jo no veig la persona amb la discapacitat, jo veig la persona. I després veig les seves capacitats. Jo crec que això és fonamental per tirar endavant. I la pròpia persona igual, eh? Ha de veure les seves habilitats, el que se li dona bé, el que vol fer, i a partir d'aquí...
Ara, amb això que deia la Núria, segurament a vosaltres també ha estat un canvi, no? Allò de... No ho sé, pregunto. Allò de dir, escolta'm, canviar la visió de dir, no, és que jo amb la, no, amb la discapacitat que tinc potser ho tinc més difícil. I quan et parlen d'aquesta manera et diuen, no, mira les capacitats que tens, no?
Sí, la verdad es que
doncs,
sí.
Igual...
La experiencia que tiene uno después de... Yo tengo 35 años cotizados. Tengo experiencia, he trabajado en varios trabajos. Y la verdad que siempre han estado contentos conmigo, porque soy una persona muy trabajadora. Y me implico mucho en la empresa, y como sé que la empresa es la que me va a dar mi sueldo, y pues yo pienso en ella también, y pienso que hago todo lo posible porque la empresa vaya bien, y trabajo, pues...
A veure si s'està escoltant alguna empresa de logística i diu, escolta'm, jo vull el Francisco com a treballador. En el teu cas, Consol, també has fet un canvi allò de dir, ai, potser no em voldran perquè... I t'has valorat més a través d'aquestes sessions a EFO?
Nunca he pensado eso, que no me van a valorar. ¿No? Siempre me considero una persona
válida.
Que valgo. Y siempre me han dicho que soy muy trabajadora. Y siempre, tanto como mis jefes o mis encargados o como mis compañeros.
Ajá.
Siempre he estado ahí ayudando para lo que haga falta con los compañeros o cualquier cosa.
Es a dir, que mai t'has posat allò en dubte, sinó que el teu entorn t'ha valorat i tu mateixa doncs, has tingut aquest empoderament de dir, escolta'm, perquè jo lo valgo.
Sí, la verdad que sí.
Molt bé. Doncs escolteu, que sapigueu allò que hi ha en aquests dos serveis, l'OTL, el CIOAS, i que en tot cas sempre hi ha una primera entrevista que us derivaran allò en funció dels programes que té EMFO, quin és el més adequat pel vostre perfil i les vostres necessitats.
Exacte.
És així, no?
I tant.
Doncs Núria, Francisco, Consol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Nosaltres acabem com és habitual, recordant que aquests són programes que tenen una subvenció al darrere i que, per tant, doncs, es poden realitzar i sense cap mena de cost pels seus usuaris i usuàries. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adiós.
El programa de serveis integrals d'orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat o trastorn de la salut mental CIOAS s'ofereix amb el suport del Departament d'Empresa i Treball i està cofinançat per la Unió Europea. I l'Oficina Tècnica Laboral està subvencionada per la Diputació de Barcelona. I can hear a voice from the other side of the room. It says, yeah, I live a lie, 'cause I like it more than the truth. I made my peace, I'm on with the war. But here you are, without any warning. I'm out of breath, but I gotta say. Darling, lately, I've been walking blind in the dark, never see the sun. You could save me.
D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui. Evidentment, demà tornarem amb més propostes, com és habitual. Gràcies per la vostra atenció i companyia. Tingueu una feliç jornada. Adéu-siau.
Without any warning, I'm on the edge. You pull me away. Darling, lately, I've been walking blind in the dark, never see the sun.
Dos quarts, notícies.
Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón. El Centre Cultural La Marineta acull l'exposició En Blanc, una proposta de l'Associació de Dones Artistes CREA amb motiu del Dia Internacional de la Dona. La inauguració va tenir lloc divendres a la tarda i va comptar amb l'artista convidada d'enguany, la italiana Elisa Pelacani, que ha participat en la mostra amb un llibre d'artista de petit format, tal qual va explicar ella mateixa als micròfons de Ràdio Mollet.
He querido participar amb un libro de artista de pequeño formato.